Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arté, gràcies per acompanyar-nos en aquest punt del dial i en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible una emissió radiofònica de proximitat. Proximitat setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, molt ben acompanyats. Ja, no gosem dir vell perquè no és vell, però un bon conegut d'aquest programa i torna per la seva activitat literària intensa.
Doncs sí, ho has descrit de meravella. Estem encantats de tenir de novament amb nosaltres i, a més, amb novetat important, amb en Martí Gironell. Aquí saludem, Martí. Molt bon dia, benvingut.
Què tal, com esteu? Bon dia i bon any, abans que res, perquè no sí. He tingut oportunitat de felicitar-vos. A veure si aquest és millor que el que deixem enrere, tot i que...
Retrovisor. Sí, de fet, jo crec que el 21 té més fàcil, bastant fàcil, tal com li ha deixat el 20,
Sí, però bueno, ja saps que després de veure el que hem vist aquests últims mesos, no es pot dir mai res, perquè, escolta...
És ben cert.
S'ha anat superant més a més aquest 2020 que hem...
Molt bé.
Que hem deixat, però vaja, aquí estem.
I tant. Doncs vinga, som-hi. El motiu, com deia en Víctor al començament, doncs és aquesta novetat. Paraula de Jueu, el nou llibre de Martí Gironell, uns anys després, com 13, més de 13 anys del pont dels jueus. Una cocció lenta, no?, diríem en termes culinaris, no?, en quant a temps, el que ha passat.
És ben bé això. Jo tenia molt clara aquesta continuació natural del pont dels jueus, que és paraula de jueu, i, com tu bé apuntes, s'ha anat fent a poc lent, s'ha anat coent de mica en mica, sobretot i bàsicament perquè jo no tenia cap pressa, no tenia cap pistola al pit, ni que me la posés l'editorial, ni jo mateix, i a més tenia molt clar que necessitava tot aquest temps, fos el que fos, per anar-me documentant sense deixar-me cap detall, o com a mínim mirant de no deixar-me cap detall, perquè la voluntat era agafar de bracet els lectors i tornar-los a fer viatjar cap a la Catalunya del segle XIV, que era una època convulsa, i per tant per això t'havies de documentar moltíssim, perquè si tu ofereixes als lectors la possibilitat de fer un viatge, vull que trepitgin un terreny ferm i que no s'enfonsi a la primera de canvi, sinó que hi hagi garanties de que allò que estàs veient, que t'estan explicant, és com si ho tinguessis a davant i com si t'haguessin pintat a davant teu un quadre, un fresc, en què les coses es mouen, o sigui, i els personatges també, i tu pràcticament t'hi trobes com si fossis un més, no? I això requereix temps del bo, que jo en dic, no? Sense pressa.
Bé, és evident que entre aquests dos llibres, a part dels que després ja, si el programa ens ho permet, parlem dels que hi ha entre el pont dels jueus i paraula dels jueus, doncs perquè Martí Gironell no ha parat durant aquests anys, les coses com siguin. Però és evident que hi ha una certa continuïtat, no sols temàtica, també de situació. Besalú, Martí Gironell no s'oblida que ell és nascut i viscut a Besalú, i fins i tot hi ha alguns personatges que d'alguna manera tenen una certa continuïtat. Per exemple, jo he escollit els mestres d'obres, no? Ja que parlem de ponts i de constructors, tenim en Prim Llombart, que és el mestre d'obres del pont dels jueus, i en Pere Baró, que és el mestre d'obres d'aquesta darrera obra. Com s'explica aquesta continuïtat temàtica, malgrat que hi ha segles entre l'un i l'altre?
Sí, s'explica precisament per com acabava el pont dels jueus. El pont dels jueus, que portava un sotstítol que era La construcció del pont de Besalú, o la novel·la de La construcció del pont de Besalú, per ser precisos, el que ens explicava era, a partir d'un document que vaig poder recuperar del 1316, com les autoritats d'aquella vila reial de Besalú, que havia sigut Vila Comtal, encarreguen un mestre d'obres de Perpinyà real, que es deia Pere Baró, que vingui a Besalú a reconstruir el pont que ha estat malmès per una riuada. Això és real i és així. I quan arriba Pere Baró, li donen per llegir un manuscrit que li expliquen que l'ha escrit el fill del primer constructor del pont. I aquí entrem en la ficció. Nosaltres, al costat de Pere Baró, ens posem a llegir aquell manuscrit que explica les vicissituds que hi va haver en la construcció del primer pont de Besalú. I quan Pere Baró tanca aquell manuscrit, s'acaba el pont dels jueus. Per tant, nosaltres havíem de saber, com aquell qui diu, com anava aquesta reconstrucció que li havien encomanat, com anaven les feines per reconstruir el pont que ell s'havia compromès a fer. I per això hi ha aquesta connexió entre l'una obra i l'altra, perquè, evidentment, Paraula de Jueu comença a partir d'aquest final del pont dels jueus. Per això dic que s'entén aquesta continuació natural, perquè ara jo volia donar a conèixer als lectors que em van acompanyar amb el pont dels jueus què passava en la reconstrucció, que tampoc serà gens fàcil de tirar endavant en el segle XIV. No? Llavors, per això, de tant en tant, també a la novel·la es fan referències al primer constructor, a Prim Llombart, i, a més, també a propòsit d'un personatge que és descendent directe d'aquells constructors que venien de la Llombardia, i que és aquest noi de 15 anys que es diu Jehoiakim, que vol dir Joaquim en hebreu, que entre d'altres significats té el de premonitori del que construirà, no? I per això també, diguéssim, que està a cavall entre els dos relats que hi ha a Paraula de Jueu, que és la construcció física d'aquest pont pedra-pedra que ha de fer en Pere Baró, i alhora aquesta construcció, aquest apuntalament que sustenta l'altre relat, que és el que, diguéssim, protagonitza i del qual participa en Quim Llombart, que és aquest pont que s'ha d'apuntalar, que s'ha de reconstruir també, de relacions d'entesa entre jueus i cristians, que en aquest moment també està a punt de patir una caiguda important, perquè algú l'està empenyent perquè caigui pilar a pilar, no? I aquesta és la idea.
I tot això, com explicaves abans, amb el que ha estat un procés molt llarg d'anys de recerca i també de documentació. Com ha estat aquest procés? On has begut les fonts per poder arribar en aquesta paraula de jueu?
Són diverses, perquè tinc la sort que durant tots aquests anys he anat coneguent, he anat coincidint amb autoritats en la matèria, tant de la qüestió jueva com de la cristiana, com del segle XIV en general, com de la cuina, abans que ho dèiem, que s'ha anat coent a foc lent, com de la cuina d'aquella època, de la religió, de l'economia, de la política, de la societat d'aquella Catalunya medieval. I més que llegir-me molts documents o molts llibres, que també ho he hagut de fer, el que sí que m'ha servit molt i m'ha anat molt i molt i molt bé és parlar, entrevistar-me, xerrar, enraonar amb persones com la Sílvia Planes, el director del Museu dels Jueus de Girona, amb en Manuel Forcano, que és un gran entès, un gran coneixedor dels jueus a Catalunya i dels jueus en general, i sobretot aquestes converses que s'han anat repetint i s'han anat allargant amb el temps, fa que també et donguin lectures per fer i, per tant, vas ampliant el coneixement de tot allò que ells et van també assessorant, no? I, per tant, ha sigut una feina a mig camí entre llegir i xerrar i escoltar i prendre moltes notes, com si fos una petita classe magistral que em donaven allò com si fos un privilegiat a mi, i que d'allà en treia moltíssimes coses i evidentment, de cada conversa en sortia un llibre i de cada llibre en sortien més detalls que t'ajuden a vestir, a pintar, a donar més sentit i versemblança a aquesta aventura medieval que hi ha a Paraula de Jueu. I per això que us deia al principi, no tenia pas cap pressa, jo anava descobrint coses noves a cada entrevista, a cada llibre o a cada tesi que llegia, i també, evidentment, tenia nous dubtes per plantejar, i arriba un punt que portes tant de temps treballant-ho i que tens ganes i necessitat de compartir-ho amb els lectors, no? De deixar-ho anar perquè es pugui llegir i se'n pugui fer la valoració que calgui.
Bé, del pont dels jueus, si les nostres dades són correctes, se n'han venut més de 100.000 exemplars. Vull dir, no hi ha gaires novel·les que es publiquin en llengua catalana, inicialment, després s'ha anat traduït, tot s'ha de dir, que assoleixin aquestes xifres. Per tant, Paraula de Jueu, com va de ventes? Que això també és important, eh?
Home, a veure, a veure, tal com estem i pel panorama que hem estat vivint des del mes de març de l'any passat fins a dia d'avui, no ens podem queixar, perquè el sector cultural, com bé sabeu, és un dels que més sempre rep les patacades de qualsevol crisi, doncs ja veníem de sortir d'una crisi en la qual se n'havia ressentit, i en aquest sentit l'arribada del coronavirus i la pandèmia i tot plegat no hi ha ajudat gens. No? Per tant, jo crec que les mateixes xifres que ha aconseguit el Pont dels Jueus durant tots aquests anys, ja m'agradaria poder-les aconseguir amb el temps, però jo crec que serà molt difícil perquè 13 anys després tot això ha canviat moltíssim i no són els mateixos números els d'abans que els d'ara. Però et serveix tota la carrera que hi ha del Pont dels Jueus i que encara ara es continua publicant i es continua reeditant per continuar empenyent Paraula de Jueu, no? Paraula de Jueu està a punt de sortir la tercera edició. Això, traduït en exemplars, no sé exactament quants són, perquè cada edició canvia de número d'exemplars, però no em puc pas queixar, perquè, insisteixo, tal com està el panorama, poder-lo anar presentant i que la gent, malgrat tot, de llibreries, biblioteques, centres culturals, et truqui, es posi en contacte amb tu, perquè, malgrat tot, i amb totes les mesures agudes i per haver, vulguin presentar la teva novel·la, vulguin donar-la a conèixer perquè creuen que els valors que hi ha dins de la novel·la, la història que s'explica, la lectura que pot procurar als teus lectors, / clients, / visitants, els pot ser plaent, et fa molt feliç. I per tant, per això continuem batallant i empenyent perquè pugui arribar a quants més lectors millor i a quanta més gent millor. Vull dir que això, sens dubte. Ara, clar, arribar a aquestes xifres que va arribar al Pont dels Jueus és realment difícil i costa, perquè és com tu bé deies, molt difícil d'aconseguir en llibres, i més en llibres en català, del qual n'estic molt, molt, per cert, orgullós i molt content, perquè és una fita que, vaja, no m'hauria arribat mai a imaginar quan vaig començar a presentar-la per Catalunya aquell març del 2007. No?
Bé, el llibre es diu Paraula de Jueu, llibre el nou de Martí Gironell. Martí, abans la paraula era sagrada, era allò, era inamovible, era respectada?
Sí, sí, jo crec que abans la paraula tenia un estatus, tenia una consideració que amb els anys nosaltres mateixos, els homes i les dones, en som culpables, diguéssim, d'aquest menysteniment, d'aquest buidat del significat original i originari de les paraules. No? Jo crec que en aquest moment en què ens trobem en aquesta novel·la, el segle XIV, veiem precisament a través d'un llibre que és capdalt en la tradició i en la cultura i en la religió jueva, que és el Sefer Yetzirah, el llibre de la creació, que et serveix per entendre això que diem, no? Que les paraules abans no només eren sagrades, sinó que podien ser tan importants que podien arribar a generar vida, a crear vida, no? I és el que atresora, de fet, el llibre de la creació, la fórmula per arribar a generar vida. Justament això, combinant 22 paraules, no? T'està dient amb això que les paraules, aquest tresor tan important que ens serveix per donar significat a les coses, alhora també serveix per això, per crear vida, per donar existència a algú o a alguna cosa. I que depèn de com les tractem, també podem arribar a generar doncs, confusió, dubtes, incerteses i mort al capdavall. No? I aquesta reflexió a mi, per mi era molt important i era molt interessant fer-la, i poder-la fer a través també de llibres, com els antievangèlics o la mateixa el llibre de la creació, et porta això, no? Fer aquesta reflexió sobre com parlem, com ens expressem, com ens comuniquem, com ho podem arribar a fer molt de mal a les persones a qui els diem una cosa, i com les diem, i com hem triat aquella paraula, potser volgudament, amb un interès per fer mal, per desestabilitzar l'altre. Tot això hi és en aquesta novel·la, i trobo que és una reflexió que et pots també emportar als teus dies, no? Al segle XXI, per veure que abans la paraula era sagrada, abans la paraula donada, el compromís donat, anava a missa, mai tan ben dit, però que amb els anys, amb el temps, això s'ha anat perdent, i ningú se'n refia de la paraula de l'altre, no? Potser que ens hi comencem a posar en aquest sentit, a veure això, què ha passat perquè les coses que diem no siguin cregudes per l'altre, no? Per què s'ha perdut aquesta força, aquesta potència que tenia la paraula, no? I aquesta reflexió també hi és a la novel·la.
Bé, si seguim la, ja ho dèiem en començar el programa, la carrera literària de Martí Gironell, la darrera vegada que havia estat amb nosaltres en aquest programa era precisament arreu també d'un altre èxit de la seva obra creativa, que era La força d'un destí, una biografia d'un personatge singular, Jean León.
Novel·la.
Que va obtenir el premi Ramon Llull, i que, ja que hem parlat abans de xifres de venda, segons l'editorial se n'han venut 30.000 exemplars, que déu-n'hi-do. Quina diferència hi ha, perquè clar, la força d'un destí se centra en el segle XX amb un personatge que no té res a veure amb els del pont dels jueus ni paraula de jueus. Com es fa això per passar, fer un salt de gairebé de més de 10 segles?
Molt, molt senzillament. S'explica a través de la curiositat de l'autor, que sóc jo. És a dir, durant aquests 12-13 anys que he estat documentant-me pel camí, evidentment, et trobes personatges, et trobes moments històrics que et criden l'atenció, que t'encurioseixen i que et porten a voler-los documentar per després voler-ne fer una ficció, una novel·la per compartir amb els lectors. Això em va passar amb el pare Ubach, que va donar peu a l'arqueòleg, em va passar amb Pere Frigola, que és l'últim abat i bevari Sant Benet de Bages, això em va passar amb el poblat de la Draga dels Neolítics de Banyoles i va donar peu al primer heroi, i això mateix em va passar quan em vaig creuar amb la història de Jean León, de com Ceferino Carrión es converteix en Jean León en el Hollywood daurat dels 60-70. Clar, quan et trobes aquestes històries, és igual l'època que siguin, sigui això que dèiem, no? L'època de la prehistòria del Neolític, sigui el segle XV, el segle XVI, principis del XX, quan trobes unes històries potents de personatges molt destacats i que pel que sigui han passat inadvertits, han passat desapercebuts, m'interessa molt poder-los conèixer, poder-los documentar, poder arribar al moll de l'os de la seva història, i alhora també et permet documentar tota l'època que van viure i, per tant, traslladar al lector, també als lectors, a aquell moment i fer-lo reviure amb aquell personatge i aquells personatges que l'envolten tota aquella història. No? Llavors, clar, tot això ho he anat treballant també al marge, que estava documentant-me i anava treballant també a hores el Paraula de Jueu. Però, evidentment, que es van creuar moments de Jean León en moments d'Itram i de Prim Llombard i de Viejo Joaquim i de tots els que surten o Abraham d'Escatllà o Pere III el Cerimoniós en aquest Paraula de Jueu, no? Però aquests salts en el temps són fàcils de fer, per això que dic, no? Perquè moltes vegades t'ajuden a oxigenar-te i esvergir-te de quan estàs molt posat en una història. I en aquest sentit, quan estava escrivint La força d'un destí i estava, jo què sé, per Hollywood entre James Dean i la Marilyn Monroe, doncs hi havia vegades que estaves agobiat i feies un salt i t'anaves a la Barcelona del segle XIV a veure, jo què sé, com s'estaven tractant els jueus i els cristians en aquell moment, no? I tot ajuda, diguéssim, no?
Molt bé, jo ara volia preguntar-te per la crítica. Més que la crítica especialitzada, que en aquest sentit doncs, és fàcil de poder-la localitzar i veure com ha interpretat aquest nou llibre, aquest Paraula de Jueu, volia preguntar per la crítica popular, en especial per als de casa. Què t'han dit la gent de Besalú, la gent de Girona, i en especial els de Banyoles?
Mira, molta gent de Banyoles desconeixia aquesta comunitat jueva que els has donat a conèixer,
sí.
Perquè justament se'n sabia molt poc i jo mateix vaig tenir dificultats a l'hora de trobar documentació. Hi ha només una petita publicació que havia fet la Dolors Bramont sobre aquesta comunitat jueva de Banyoles. No res, no et poden dir res més, al contrari, les gràcies, tant els de Banyoles com els de Girona com els de Besalú, per donar o posar llum, diguéssim, moltes coses que no se sabien moltes vegades d'on venien. Per exemple, aquestes rivalitats entre Banyoles i Besalú, per exemple. No? Doncs bé podria ser que hagués començat en aquella època, perquè és real això que s'explica a la novel·la, que hi havia aquesta, com aquesta mena de mancomunitat de comunitats jueves, en les quals hi havia, entre d'altres, doncs, la de Besalú i la de Girona i també la de Banyoles, i que en un moment determinat, en el que s'explica la novel·la, Besalú vol sortir d'aquesta comunitat perquè no els hi surt a compte aportar diners en aquest pot comú perquè no hi veuen futur. En canvi, veuen molt més futur en les obres del pont i que serà una manera que entrin molts ingressos a Besalú i que amb allò n'hi haurà prou. Llavors és quan la petita comunitat de Banyoles es veu, com aquí diu, amenaçada, allò de dir, ostres, nosaltres, pocs diners que tenim, encara n'hi haurem de portar més, perquè si marxa Besalú vol dir que els que ens hi quedem haurem de substituir l'aportació que fa Besalú repartida entre tots els membres, no? I és aquí quan es comença a gestar una mica aquesta mala maroba inal entre un poble i l'altre, no? Però per la resta, cap crítica negativa, diguéssim, al contrari, les gràcies de poder tornar a posar en solfa una història medieval que connecta i que serveix per conèixer una mica més els ets i uts de la història de Girona, la història de Banyoles, la història de Besalú, la de Barcelona, i en definitiva i al capdavall t'ajuda a entendre una mica més aquella Catalunya medieval del segle XIV i com es va poder reaccionar d'aquesta manera, com s'explica la novel·la, davant d'aquesta crisi entre dues comunitats que estaven cridades a conviure i entendre's, i de fet la gent del carrer així ho entenia, però que les elites cristianes, eclesiàstiques i les que hi havia al voltant del rei, de la cort reial, es van, diguéssim, allò, entestar en separar i en diguéssim, assenyalar més allò que les podia separar que no pas els detalls que les podien ajuntar o les podien fer anar més plegades, allò, caminant junts en un projecte comú de societat, no? Llavors, tot això, a mi m'interessava poder-ho mostrar a partir de fets locals, no? Com els que s'expliquen a la novel·la de Banyoles o de Girona o de Besalú mateix, no?
Darrera pregunta, Víctor.
Sí, una altra incursió singular en l'obra literària de Martí Gironell, El nen dibuixat. És un llibre infantil. Com, sí? Com va sortir El nen dibuixat?
No, doncs això encara és més fàcil d'entendre. Nosaltres tenim, amb la meva dona, amb l'Eva Olivares, tenim dues criatures, en Quim, que en té 8 ara, i en Pep, que en té 4. I quan en Quim era més petitó, sempre li llegíem contes per anar a dormir, i ell em deia que li feia il·lusió o li faria il·lusió entrar dins els contes, no? I jo li vaig explicar que, amb un conte, li vaig explicar que per entrar dins els contes s'havia de fer un dibuix, perquè ja veia que els llibres estaven il·lustrats. I llavors em vaig inventar un relat d'un nen, un nen dibuixat, que li passava una cosa durant la nit i que li permetia entrar en els contes. Això ho vaig acabar de desenvolupar, ho vaig parlar amb una editora, la Yolanda Bataller, de La Galera, i es va convertir en un conte infantil que ha tingut el seu recorregut també. Tant és així que ja us puc avançar que d'aquí un mes, si no hi ha res de nou, el 10 de febrer, surt un altre conte infantil ambientat també a partir d'un fet real, que és que ens va aparèixer un talp al jardí de casa, i es diu Un talp al meu jardí, i serveix precisament per entendre i per conèixer la importància de mantenir l'equilibri entre el subsol, és a dir, entre tot allò que passa sota els nostres peus, el món subterrani que no veiem, i la superfície, a partir d'una figura molt entranyable, que és un talp, que es diu Felip, que es fa amic dels meus fills, en Quim i en Pep, i que per art de màgia els convida a anar sota terra a conèixer tota aquesta vida que hi ha a subterrània i que, com deia abans, és molt important mantenir-la perquè l'equilibri entre la superfície i el món subterrani sigui perfecte, no? I aquesta és la idea, i això també el que et fa és una mica anar engrescant els més joves en la lectura, anar-los engrescant i anar-los motivant a la imaginació, i és també una feina que crec que hem de fer com a escriptors. Almenys a mi m'agrada fer-la i procuro desenvolupar-la en aquest sentit, i és molt gratificant.
Mentre no arriba aquesta fantàstica història que expliques del talp, recordem Paraula de Jueu, de Martí Gironell, el nou llibre després del Pont dels Jueus. Gràcies, Martí, no tenim temps per a més, únicament per agrair la teva presència avui en el programa. Molta sort i feliç any.
Gràcies a vosaltres, igualment. Salut i cultura.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant, si vol.
Recordin que aquest programa l'ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat en Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.